Va, 19 minuts per arribar a les 12, que els dedicarem a al proper curs de que organitza el d'arqueologia, que organitza el grup d'estudis sitgetans, dirigit com sempre per l'arqueòleg Joan García Targa. Joan, bon dia.
Bon dia.
El nostre arqueòleg de capçalera, podem dir d'aquesta manera, oi? Perquè, a més, ja ha tornat de Mèxic, eh? Va anar també, vam tenir aquí fa un període 3 de mesos explicant que hi anava.
Sí, bueno, menys, potser sí. Finals d'octubre, sí, final, sí. Principis de novembre.
Doncs això, ara ens farà 5 cèntims d'això, però d'entrada el que ve és a presentar aquest curs, que nou curs que s'organitza, titulat, atenció, el títol és interessant, eh? El poder de les dones al llarg del temps.
Bueno, i a l'actualitat, també.
Sí,
jo visc amb tres dones, o sigui que ho sé de...
La senyora de la foto és la Nefertiti.
Ah, efectivament. Bueno, el tema del curs és d'alguna manera, clar, he fet cursos de moltes temàtiques molt diferents i crec que era de rebut tractar una mica el que es diu arqueologia de gènere, que és tractar una mica enfocaments diferents als que s'han fet tradicionalment sobre arqueologia, a la qual l'home sempre sortia com el més preponderant, òbviament, i enfocar-ho des d'aquest punt de vista, analitzant una sèrie de dones rellevants, com pot ser la Nefertiti, o poden ser altres que apareixen al curs, les dames ibèriques, o les vèrgies aquestes, perdó, vèrgies, Venus, prehistòriques, o d'altres exemples, però l'objectiu és veure també el paper de la dona al llarg del temps, no? D'aquelles dones, diguem-ne, més empoderades, perquè van ser reines o van començar siguent reines i van acabar siguent faraones, com algunes, o d'altres perfils, però sobretot veure el paper de la dona i sobretot amb interpretacions noves que des dels anys 90 s'estan fent sobre el registre arqueològic i veure que no el fet de que en una tomba, per exemple, apareguin coses relacionades amb el tèxtil ha de ser exclusivament d'una dona, que els homes també es dedicaven a fer teixits, per exemple, no? O molts altres exemples que amb un masclisme molt potent, sobretot en aquest país, pues s'ha mantingut fins pràcticament interpretacions fins fa 4 dies d'aquest tipus, no?
D'acord, aleshores... és a dir, el masclisme imperant ha condicionat una determinada interpretació de les troballes.
Efectivament.
És a dir, el masclisme, el discurs històric.
Evidentment. Aleshores, la idea és doble d'aquest curs. És, per una banda, posar en valor la figura de la dona, que és, òbviament, molt important a la vida, per suposat, però veient una mica des del punt de vista del registre arqueològic com es pot materialitzar això i com podem diferenciar certs aspectes, com ho interpretar.
Clar, a partir d'aquí tindríem un fil inacabable que, no, que, ens donarà molt més, que ens donaria molt més que la conversa que podem tenir, però clar, els referents femenins a la història, els que hem estudiat una miqueta d'història o els que heu estudiat més, són escassos. És a dir, clar, aquí parlem de Nefertiti, podem parlar de Cleopatra, de la reina Isabel, o, saps? Sí. Però en el fons comencen i acaben gairebé en els dits d'una mà.
Sí, perquè la història normalment l'han escrit homes, fonamentalment, amb una posició androgènica i destacant els valors i la importància de l'home i reduint moltes vegades a la dona amb un paper secundari.
Malgrat ser el 50% de la població.
I malgrat ser la que perpetua l'espècie.
Correcte.
No? Si les estadístiques no ens valen, la realitat biològica i genètica
és
sí.
És la que és.
És la que és. Aleshores... l'objectiu del curs, ja us ho dic, és molt senzill. És a dir, agafar diferents models de dones significatives, tant la Nefertiti com altres, potser menys conegudes, com la reina Roja de Palenque o la reina Cau Mochica del Perú, que són grans dones amb molt de poder que van existir, que eren o mares, però que van tenir una trajectòria per si mateixes, més enllà de ser mares de reis.
Però entenc que s'havia de donar una determinada sèrie de circumstàncies que en la història s'han donat poques vegades per aconseguir que una dona tingués una significància prou rellevant per tenir una consideració històrica.
Bueno, mira, aquest matí parlant amb una amiga que és egiptòloga i és codirectora del projecte a Egipte, em deia que, clar, hi ha dos tipus de reines que hi ha hagut a Egipte. Hi ha unes quantes que han aparegut, que han estat reines i després algunes han estat faraones, com Hatshepsut, que és molt coneguda, però hi ha algunes que van aparèixer en determinats moments molt puntuals de la història d'Egipte, en conflictes molt importants, i que aquestes dones, per mitjà d'un tarannà diferent que els homes, van aconseguir perpetuar la cultura egípcia gràcies a la seva manera de fer i la seva manera d'actuar. Per tant, no és només una cosa que diguis bueno, doncs ja els hi tocava, sinó que van gestionar d'una manera diferent el tarannà històric en un moment molt determinat i molt conflictiu d'Egipte, en aquest cas.
És a dir, podem dir d'una altra manera, dones n'hi ha poques, però les que hi havia van deixar petjada.
Efectivament, efectivament.
Les que van arribar dalt.
Sí, sí, les que van arribar dalt per diverses circumstàncies. Les dones es van fer servir, si em permeteu el terme, com a intercanvi matrimonial en molts casos. Bueno, igual a les monarquies europees es fa. És a dir, ha estat utilitzada, si em permeteu, per moltes coses, però de tant en tant hi ha hagut alguna que ha dit a mi no m'utilitzareu, sinó correcte, que seré jo qui, pel meu mateix criteri, definiré quines són les línies d'actuació més rellevants pel moment en concret.
Ja que parles de les monarquies, clar, si busquem tsars de Rússia, home, podem pensar algun, Catalina la Grande, ens surt, sí, la dona, clar, que només és una, però, bueno, però Déu-n'hi-do.
O les reines d'Anglaterra.
O la reina està d'Anglaterra, evidentment, les dues Isabels.
Isabel, exacte. En canvi, dels reis més recents i del que hi ha ara, pues, bueno, és el descendent de la reina.
No passaran tant a la història com han passat les
potser
dones.
Potser per altres coses, no?
Però, que vulguis.
Per altres perfils.
Però és i, però, clar, la pregunta que t'he fet jo te l'he formulada sobre la modernitat, però clar, en l'antiguitat aquest paper preponderant en determinats moments de la història de la dona ja existia i hi ha registres arqueològics que ho certifiquen.
Clar, és a dir, el que passa és que moltes vegades, tot i que el registre arqueològic sigui molt evident, cert tipus o certes tendències de l'historiografia o de l'arqueologia són molt reticents a acceptar que una dona podia tenir el poder i que aquella tomba, pels elements de cultura material que hi ha, d'or, espases, cascos, és a dir, armes i tal, pogués ser atribuït a una dona i que aquella dona tingués un poder militar, polític, religiós, aglutinat, igual que ho tenia un home. Saps? Tot això costa molt. I això és el que també volem analitzar una mica, no? La primera classe és un enfocament de l'arqueologia aquesta de gènere, i fins i tot l'arqueologia feminista, que el que fa és intentar...
Existeix el concepte, arqueologia
feminista? Sí, existeix.
Interessant.
El feminista és més radical, en canvi, el de gènere és intenta no tenir apriorismes a l'hora de definir els gèneres i fins i tot acceptar avui en dia que hi ha home, dona i moltes altres variants de combinatòries d'acceptació social. És a dir, si féssim arqueologia d'avui en dia, que també es podria fer, veuríem tota la gamma de vincles sexuals, vale? Perquè parlen que el sexe és una qüestió biològica, però en canvi el gènere pot ser una qüestió cultural. I per això hi ha tanta diversitat avui en dia. Perquè no és únicament una cosa directa de sexual.
I històricament s'ha analitzat sempre el passat a partir dels referents del present. Cosa clar, que... Doncs...
I amb apriorismes. Amb apriorismes.
Evidentment.
És a dir, amb apriorismes que avui en dia veiem i que els extrapolem al passat i els apliquem i ens quedem tan tranquils, sense pensar si podien haver-hi unes altres maneres d'interpretació.
Correcte.
Aquella mateixa realitat.
Sí, sí, això, i això passa amb...
Això ho veiem cada dia. Passa no cal anar als ibers ni a la prehistòria, ho veiem cada dia llegint el diari.
I després, per veure allò que el vent s'enduguet, han de posar un spoiler al principi dient que bé, que el...
Que se'ls va passar.
Sí, sí, per això. A veure, com planteges el curs, Joan?
Bueno, el curs, com sempre, són 6 classes. La primera és introductòria, sobre aquests temes que parlem, i després comencem a analitzar des de qüestions de prehistòria, Egipte i Mesopotàmia, Grècia i Roma, i després fem la sisena classe és sobre aquests dos exemples, a Palenque a Chiapas, Maya, i Mochica a la reina Cao. I aleshores sempre acabem fent una sortida, una activitat per fer germanor, i les classes són molt senzilles, és a dir, aquest any, com que el grup d'estudis té molta petició de reserves, fem 3 classes al grup d'estudis, aquí al costat, al carrer Pere Stanfli, i 3 classes a la biblioteca, vale? Que estan especificats al cartellet. Vale? I sempre és més o menys el mateix, o sigui, no cal coneixements previs, cal venir amb ganes d'aprendre, i acabem aprenent tots. jo passo tota la documentació, és a dir, fem classes, jo després em gravo, hi ha gent que ho fa des de casa,
o sigui, gent que ho fa presencial. Aquesta opció que la vas obrir per la pandèmia, em sembla?
Sí, sí. És a dir, jo em gravo la classe a casa meva i jo els hi envio als que no poden venir, o fins i tot els que també venen, els hi envio i els envio la bibliografia, els envio la presentació de PowerPoint perquè puguin fer el seguiment de la classe indistintament si estan allà o estan a casa seva.
Però no cal coneixements previs, només cal una certa curiositat pel
tema. O sigui, aquesta és la idea. De fet, la majoria, bueno, la totalitat de la gent que ve als cursos, que són normalment una quinzena, cap d'ells és arqueòleg. O sigui, són gent interessats en la història, òbviament, a interessar una mica, però sobretot en curiositat, en aprendre coses noves i diferents, i enfocaments.
Has tractat temes des del 2007 que vas fer els primers cursos, 2006, els primers cursos, arqueologia mediterrània,
de tot.
Cultures prehispàniques, cultures rellevants a Catalunya, arqueologia actual, les ciutats antigues, la peça d'art, és a dir que...
He fet de tot. Clar, perquè la idea és, clar, primer és un estímul per mi, per aprendre coses noves, no? Perquè darrere d'una classe, tu ho saps, hi ha molta preparació prèvia, has de llegir molt per poder parlar una hora sobre un tema i que no sigui divagar, has de preparar-t'ho. I després, que clar, repartir-te és molt avorrit. Vale? Aleshores, la idea és cada any fer una aposta diferent i nova i buscar un tema que pugui ser interessant i que sigui transversal, que puguis analitzar les diferents perspectives. I aquest és l'objectiu del curs.
Per apuntar-se al curs, què ha de fer la gent?
Ve el primer dia i en parlem i ja està. Hi ha diferents quotes en funció si ets soci, no ets soci, ets estudiant aturat, és a dir, s'intenta donar el màxim de facilitats. I ja està, venir amb la ment oberta.
Sí, no cal ni la inscripció prèvia.
No, és que si no és un rotllo, és dir, ves a la UAC, no sé què, no sé quantos. La gent avui en dia està molt atabalada i els tràmits online són complicats, jo em passo la vida fent això i és una llauna. Aleshores, amb la confiança amb la gent, que vinguin i ho fem allà. I sempre ho hem fet així.
Doncs n'hem parlat d'això, va, ens queden 5 minuts per parlar d'X-Batun. Com ha anat aquest any?
Bueno, molt bé, la veritat és que molt bé, hem estat com sempre 2 setmanes, vam fer uns recorreguts que han aparegut moltíssimes construccions noves que no sabíem ni que existien.
Sí, heu trobat cosa nova.
Sí, cada any es troben coses noves perquè es fan recorreguts i aleshores hem pogut netejar algunes d'elles, fer els vols de dron, precisament demà quedo amb el que ha fet els vols de dron des de fa 3 anys que ve, perquè m'il·lustri sobre el que ha trobat, i com que és un tio que ho fa molt bé, segur que em deixa bocabadat, perquè a més fa dibuixos, reconstruccions, fa un munt de coses que fa uns anys sense aquesta tecnologia es podia fer, però era molt més complicat, i avui en dia, gràcies a tècnics com el Xavi Sicart, pues, ho tenim molt més fàcil. Paral·lelament, hem fet sondejos, és a dir, pous en determinats punts que ja ho havien estipulat al projecte previ, i ens ha aparegut moltíssima ceràmica i estem a l'espera de rebre els informes de la ceramista, de la codirectora del projecte, per també tenir una major precisió cronològica i funcional sobre els espais amb els quals hem fet les intervencions. No? Hem fet 9 sondejos, que juntament amb els 8 que teníem de l'any 2021, ja tenim prop de 20 sondejos que comencen, és una petita mostra, però que ens ajuda a entendre certs funcionaments. També que hem fet, ja que no podem excavar sobre els edificis, hem netejat els edificis de forma molt exhaustiva, respectant les plantes endèmiques, els que costa molt de que es regenerin per no talar-los, però d'aquesta manera hem obtingut perfils dels edificis, sobretot l'edifici 1, que és una piràmide molt gran de 50 metres de costat per 17 d'alçada, en diferents cossos, que ens permetrà veure com està construït. I el que estem veient és que, així com al principi pensàvem que aquesta piràmide, que és la més gran del lloc trobada fins al moment, era molt semblant a les que hi havia a Izamal, veiem que no, que s'assembla a les que hi ha a Guatemala. I, per tant, hi ha una influència molt clara de la zona de Guatemala en aquest lloc.
Està molt lluny, Guatemala, del Yucatán?
Sí. Amb avió, 1 hora.
Imagina't.
Per tant, hi ha uns fluxos importants, ara falta que trobem la ceràmica que acredita això, no? És a dir, cada any trobem noves evidències I no vull acabar sense destacar que dintre del nostre afany de difondre ens satisfà molt que vam fer una xerrada en un col·legi que va venir tot el col·legi, va ser molt divertit, perquè vam presentar, els professors es van enrotllar moltíssim, professors vocacionals de veritat, com la majoria, i els van seure al poliesportiu de l'escola per la nit, i va ser molt divertit, perquè van començar a preguntar, ja no sé què, ja no sé quant, clar, ens veien com uns bitxos raros, més enllà de friquis. Clar, eren friquis, que més la meitat eren de fora, la meitat eren d'allà, però per un nen maia d'un poblet, tots són raros.
O sigui, els d'allà i els d'aquí.
Sí, els d'allà i els d'aquí. Però va ser molt, molt emotiu, va ser molt bonic, molt tendre.
I d'aquesta manera també, en el fons, els hi poseu el carmelet de la curiositat per la seva pròpia història.
No, és el poble on estem vivint. És a dir, l'any passat ho vam fer a Tecal de Venegas, que és el poble d'on venen els treballadors, i aquest any ho hem fet a Soncawich, que és el poble on nosaltres estem dormint. I me recordo que va ser molt divertit, perquè el dia següent, i el mateix dia que ens vam quedar a sopar ja uns hot dogs i tal, ens venien deien, tu eres el que has hablado, tu eres la que has hablado, tu... I els següents dies ens reconeixien pel carrer com a persones famosilles.
Sí, 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 clar.
Puntualment, i va ser molt divertit, molt, molt divertit i molt enriquidor per nosaltres també.
La campanya dues setmanes...
Ara tenim que fer tots els informes i tal, que és més farragós, però és el més interessant des del punt de vista arqueològic. I per la propera campanya, és a dir, esperem continuar tenint, i agraïm des d'aquí, des d'aquest micròfon, el suport de la Fundació Catalunya Amèrica, en seu al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, i també de l'empresa Songway, aquí a Sitges, que ens ajuda a poder, bàsicament, pagar els treballadors i fer la manutenció dels que anem allà.
Doncs, i amb l'esperança de poder tornar aquest any, oi?
Sí, 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 home, nosaltres... Finals d'any... sempre ens fa aquesta il·lusió i treballem per això. Treballem, per una banda, des del punt de vista administratiu, que és molt tediós, però s'ha de fer, i per una altra banda, des del punt de vista tècnic, però, bueno, això ens permet anar a congressos, presentar coses, ara ja estem preparant un article per un altre lloc, i entrar en aquest cercle científic, antropològic i arqueològic, que és el que ens agrada, igual que hi ha en altres àmbits.
Doncs continua, per tant, en marxa aquestes campanyes anuals d'Exbatún, però qui vulgui... quin dia comença?
Espera't. El 23.
El 23.
Hi ha un telèfon de contacte, si algú vol contactar...
Posarem tota la pàgina web.
Hi ha un correu electrònic i... crec que és al final...
A l'altre escrit. Sí, aquí no el tinc.
El cartell.
És igual, ho posarem.
Hi ha el telèfon i un correu electrònic per si algú té algun dubte.
Aquest curs interessant sobre el poder de les dones al llarg del temps. Joan García Targa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I a tots vostès també. Són les 12. Moltíssimes gràcies, com sempre, per l'atenció. Que passin molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.